Doncs mira, comencem setmana i ho fem amb un nou dia internacional. Avui és el Dia Mundial de l'Escultora i de l'Escultor. És una data que es va crear per commemorar el naixement de l'escultor italià Miguel Ángel Buonarroti, que va ser escultor, pintor, arquitecte i poeta, i que va néixer, doncs, tal dia com avui, un 6 de març, però del 1475, a Caprese, a Roma. Va realitzar molts projectes arquitectònics i la seva escultura més emblemàtica és David, la que s'exposa a Florència, Itàlia. Per tant, avui és el Dia Mundial dels Escultors, de les Escultores, i nosaltres, doncs, soc el Ricard Álvarez i comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem setmana dilluns, 12:21 minuts, 6 de març del 2023. Hores d'ara ja per sobre dels 13 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat amb unes mínimes, almenys a la plana, pràcticament totes en positiu. Uns 5 graus, aproximadament, positius a Lleida, 3,5 a Balaguer, 5 positius a les Borges Blanques, 4 a Mollerussa, 5 a Tàrrega, 3 a Cervera i 0 a Solsona. Tots aquests positius. A Tremp ja s'han baixat fins als 2 sota 0. 3,5 sota 0 a la Seu d'Urgell. 3,5 també sota 0 a Sort. 4 sota 0 a Viella. 6 sota 0 al Pont de Suert. 8 sota 0 a Boí i Espot, a les cotes 2.500. I 9 sota 0 a Baqueira, a la cota 2.400. Avui ja ha sortit el sol, tot i que havia començat el dia amb núvol. Per què? Doncs perquè tenim vent d'uns 14 km per hora de ponent, que ha tret tot el tema de la, tot el tema de la, dels núvols. Avui estem a 4 graus per sobre que ahir a la mateixa hora. I avui s'espera que puguem arribar ja als 19-20 graus. Ahir la temperatura màxima va ser de 16 graus i mig. Mira, per parlar de tot plegat, ja saps, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, allà ens espera el Moisès Camunyes, i a veure què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara demà. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida temps estable i cels poc ennuvolats, tot i que no es descarten a zones de muntanya. Alguns núvols d'evolució diurna durant aquesta tarda amb unes temperatures avui que pujaran sobretot a les comarques del sud, amb màximes de 18 graus a Lleida, de 17 a Balaguer, la màxima serà de 16 graus a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i de 10 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda el vent tindrà quedat de la component oest i no es descarten alguns intervals moderats. Si mirem ja la jornada de demà dimarts, esperem a Lleida cels amb intervals de nuvolats més abundants durant les hores centrals i tendiran a quedar cels coberts al vessant nord del Pirineu, on s'esperen algunes precipitacions que podran arribar a la resta del Pirineu i no es descarta que siguin en forma de neu a partir d'uns 1.400 o 1.500 metres. Si parlem de les temperatures, no canviaran massa demà, màximes de 18 graus a Lleida, de 17 a Balaguer. La màxima serà de 16 graus a Tàrrega, de 15 a la Seu d'Urgell i d'11 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. 12:23 minuts, a punt d'arribar a les 12:24. Quina és la darrera hora?
Cope Lleida. Estàs informat.
Pel que fa a la xarxa viària lleidatana, hores d'ara no hi ha cap mena d'incidència. Sí que recordem, ja ho saps, que t'ho han explicat, no és a Lleida, però un accident molt greu en el que han perdut la vida tres persones a la zona de Camarles i on el conductor està ferit greu. Per tant, ull, sisplau, a la carretera. Les persones que han perdut la vida en aquest accident són menors d'edat, amb el qual, doncs, sempre és pitjor, no?, aquest tipus de notícies. I també t'explico que aquest cap de setmana, doncs a la zona de Boí, a la vall de Boí, a Taüll i a Boí, han estat sense aigua. De fet, Taüll va recuperar ahir, passades les 11 del matí, l'aigua de boca després d'estar més de dia i mig sense servei. Clar, mira, a casa passeu com puguis, però els centres, els hotels, els restaurants, doncs déu-n'hi-do. Boí va estar gairebé 16 hores sense poder utilitzar-la. El tall en el subministrament es va deure a una avaria que es va registrar passades les 8 del vespre de divendres, en ple Mundial d'Esquí de Muntanya, la qual cosa va motivar la indignació del sector de l'hostaleria, la restauració i del comerç, que no va poder atendre correctament els clients, principalment esquiadors, cossos tècnics, esportius i turistes. De fet, una vegada finalitzat el campionat d'esquí, els afectats pel tall d'aigua demanaran explicacions a l'Ajuntament, que ja els va avançar que... M'agrada molt aquesta expressió, que depurarà responsabilitats. L'alcaldessa Sònia Bruguera va donar per restablir el servei cap a les 11 del matí i una dotació de bombers es va desplaçar fins al barranc de Moró a primeres hores del matí per desembussar la conducció que proveeix aquestes dues poblacions de la vall de Boí que s'havia quedat glaçada per les temperatures sota zero que registren aquests dies. De veritat, no ho entenc. O sigui, a la vall de Boí, per temperatures altes que tinguem, a l'hivern glaça sempre. Sempre. Ho hem vist amb les temperatures que estem donant aquestes darreres setmanes. S'han hagut de quedar dues poblacions dia i mig sense aigua perquè s'ha glaçat una tuberia en una zona de muntanya, o és falta de manteniment? Perquè llavors que això de la falta de manteniment comença a ser contagiós. És una nova epidèmia. Mira't Lleida. Parlo de la ciutat de Lleida. Però mira't carreteres, per exemple. Hi ha falta de manteniment en pràcticament tot. Saps que de vegades ens acusen els propietaris de vehicles que amb la crisi allarguem els manteniments? És a dir, si tu has de canviar l'oli al teu vehicle cada any, per exemple, doncs escolta, mira, saps que l'allargo a l'any i mig. Això és falta de manteniment, té una causa. Estem en crisi i, escolta, s'ha de retallar despeses d'on sigui. Doncs a l'administració pública li passa el mateix. El que passa és que l'administració pública no està en crisi, perquè els impostos es paguen igual i la recaptació és la mateixa. Aquí hi ha, potser, manca de professionalitat de les persones que són les que han de decidir quan es van fent els manteniments o que es mou els diners cap a d'altres projectes i d'altres històries. Tot això, presumptament, perquè no tenim cap mena d'informació i constatació, però tot són a faltes de manteniment. No pot ser que en una zona de muntanya, on glace cada hivern, s'hagin de quedar dia i mig dues poblacions que, a més, estan amb el Mundial d'esquí de fons, sense aigua, perquè ha glaçat i s'ha congelat una tuberia. És que... Ho sento, és que l'explicació és aquesta, però és que és increïble que passi això. Vall de Boí, que es veu que no haurà glaçat mai. La setmana passada, a Lleida, divendres, vam tenir la concentració de tractors, més de 400, tampoc entrarem ja a la guerra de xifres, em sembla ja moltíssim, més de 400 tractors van col·lapsar la ciutat de Lleida. Era la tercera tractorada de la plataforma Conills o Pagesos, i que demanen que es controli això ja d'una vegada. De fet, vam escoltar testimonis que ens explicaven que és que pràcticament ho havien perdut tot, que els havien arrasat els seus camps. Et pots arribar a preguntar, val, de quants conills estem parlant? Quants en sobren? Quants se'n poden caçar? Doncs mira, la Generalitat, que ara sembla que sí, que ja s'ha assabentat que hi ha un problema, doncs ara ja tramita la declaració d'emergència cinegètica per facilitar les caceres de conills a Lleida i s'ha fixat com a objectiu eliminar 285.000 conills a Lleida fins al proper mes de setembre. 285.000 conills fins al mes de setembre. Clar, això és moltíssims i, per tant, es generen d'altres problemes, com, per exemple, què fem amb els cossos d'aquests conills? Doncs sembla que s'està parlant que es podrien fer anar com a matèria primera per a la fabricació de pinso, però que no és l'única solució. Mentre la Generalitat prepara les caceres, la Federació Catalana de Caça apunta ara la possibilitat d'una vaga de caçadors. O sigui, ara que ja més o menys ho teníem encarrilat, Doncs ara s'apunta cap a la possibilitat d'una vaga de caçadors. El motiu són discrepàncies sobre la regulació dels gossos de caça i hi ha veus crítiques entre els caçadors envers l'entitat esportiva. O sigui que aquesta és la... Bueno, així estem. De moment, ells segueixen fent de les seves i tot això es deu a que s'ha desequilibrat l'ecosistema, que quan està equilibrat controla que cap espècie passi d'un número. Si es desequilibra l'ecosistema, doncs els desequilibris poden sortir per qualsevol lloc. En aquest cas han sortit pels senglars i pels conills. Un pegat ara és fer això. Vinga, escolta, matem-ne tants com puguem. Val. Però potser que busquem una mica més profund l'arrel del problema. Per què ha passat això? Per què ha passat això? I què podem fer perquè no es torni a repetir? O com podem ajudar a reequilibrar l'ecosistema i que aquesta història no torni a passar? És paral·lel al tema de la sequera. Fixeu-vos que ara no plou, hi ha molt poques reserves hídriques i ara correm-hi tots. Activem plans de control, de que no es pot consumir, que no es pot regar jardins, etcètera, etcètera. Però quan hem tingut anys de pluja, ningú ha pensat a fer les coses com, no sé, preveure que tornarà a haver un dia sequera. Doncs així estem. Aquest cap de setmana la Fanoc ha celebrat 10 anys del Posa't la Gorra a Lleida, ha inundat el turó de la Seu Vella amb moltíssima gent, en uns 5.000 assistents, la meteorologia ha acompanyat, i també hem tingut centenars de persones als camps d'ametllers d'Arbeca, que, això sí, degut a les baixes temperatures, la floració està a mitges, però és que ha fet el temps que ha de fer. Els visitants han gaudit d'aquesta zona amb una caminada cultural o un vermut amb productes locals. I, escolta, acabem amb la notícia econòmica, i és que s'ha acabat el Lleida Ocasió, que s'estava fent a Fira de Lleida, i s'ha acabat amb una valoració de satisfacció general entre els expositors i amb 170 vehicles venuts.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
De temes d'advocats, ja saps que els dilluns en parlem, però ho fem amb un advocat, i no amb qualsevol, amb el Josep Lluís Gómez, que és advocat, que el trobes a Q2 Consultors, que els pots trobar a internet, www.q2consultors.com, i que estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona, i aquí a Lleida, al passeig de Ronda número 57. De totes maneres, aquell primer contacte, aquella primera manera de saber d'ells, jo et recomano el telèfon, 973-28-28-18. A més, és fàcil de recordar, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Oh, bon dia, Ricard.
Escolta, anem a parlar d'una... No sé si és una llei o una modificació de llei o una actualització de llei, que és relativament... Bueno, és relativament nova, perquè estem parlant d'aquest passat mes de febrer, i és el tema de que els grans tenidors de vivendes, clar, no tenen cura de la situació en la que estan, la situació en la que si estan ocupades o no, si els veïns o les comunitats requereixen alguna cosa o no, perquè tampoc normalment suposo que no assisteixen a les reunions de comunitat. I hi va haver una llei que es va actualitzar perquè els ajuntaments, en el cas de que hi hagués vivendes ocupades que generessin problemes a la resta de veïns, poguessin actuar. Parlem d'aquesta llei, Josep Lluís. Fins on arriba? Què es pot fer i què no es pot fer?
Bé, com, Ricard, com molt bé has dit, se tracta d'una llei que a la vegada modifica la legislació actualment existent, i és una llei que es titula d'adopció de mesures urgents per afrontar la inactivitat dels propietaris en els casos d'ocupació il·legal d'habitatges amb alteració de la convivència veïnal. Pràcticament el títol ja sí. Ho he dit tot, no? Han parlat aquí en altres programes dels desnonaments, de la problemàtica que suposa una, diguem-ne, ocupació il·legal d'una vivenda, i en aquest cas d'aquí és una vessant d'aquesta problemàtica. No és tant la problemàtica del propietari ocupat, sinó la problemàtica en el cas d'una ocupació, que no té sempre té que ser així, cal dir-ho, en el qual, en la qual aquests ocupants ocasionen unes molèsties a la resta de veïns i que poden arribar a provocar greus danys a la salut i que interfereixen al descans de les persones i que poden suposar una problemàtica global. Davant de la inactivitat del propietari, davant de la dels grans tenidors, no estem parlant del propietari particular que li ocupa la vivenda, sinó dels grans tenidors, davant d'aquesta inactivitat d'aquesta macropropietat, pues s'hi busca donar-li una solució. Les solucions que es preveien en un principi, on tenien també un protagonisme important, una iniciativa important, les comunitats de propietaris s'han vist una miqueta decebudes. Ara, el que es permet amb aquesta llei és unes mesures que permeten a l'Ajuntament, bé per iniciativa pròpia o bé instància de les comunitats de propietaris, intervenir per tal de fer front amb aquesta inactivitat, amb aquesta passivitat dels propietaris, ¿vale? Dels propietaris grans tenidors. Quan pot succeir això? Quan pot succeir? En primer lloc, se parla o es tracta de casos d'alteració de la convivència veïnal. O casos en què es fiqui en perill la seguretat o la integritat de l'immoble. Pensem en determinades obres o determinades conductes quasi bé vandàliques que el que fan és ficar en perill l'immoble. Aleshores, el que es permet amb aquesta llei és que, a més de que tingui el deure, que això no ho hem d'oblidar, aquell propietari gran tenidor, sigui l'Ajuntament del lloc on es troba aquesta vivenda, per requerir d'ofici o a instància de la Junta de Propietaris, i en aquest cas tindrà que haver un expedient previ, perquè el propietari ocupant acreditin quin és el seu títol, si té un contracte d'arrendament, si això, o si senzillament pues no en té cap, i a partir d'aquí, en cas d'incompliment, l'Ajuntament estarà legitimat per iniciar el procediment de desnonament i fer efectiu aquell desallotjament. Evidentment, això es té que fer davant del jutjat. Però diguem-ne que davant de la impossibilitat, de la impotència dels particulars que es van afectar per aquestes molèsties, davant de la impotència de la comunitat, perquè no està legitimada, a l'Ajuntament se li dona la possibilitat de portar a terme aquesta tasca. Ja veurem si clar, ho faran, clar. Ja veurem quan
sí,
tardaran.
No, o sigui, això no vol dir que tinguin l'obligatorietat o que sigui una certesa.
No serà una certesa, però també diguem-ne que almenys hi haurà un afegit, una possibilitat afegida. També l'Ajuntament té la possibilitat d'imposar sancions, el que passa que moltes d'aquestes sancions no porten a cap lloc i no solucionen el problema, i fins i tot tenen el dret d'adquirir temporalment aquell habitatge i destinar-lo a polítiques públiques d'habitatge social. O sigui, se li dona una possibilitat a l'Ajuntament de solucionar aquell problema. Ja veurem quan tardarà fer-ho, i evidentment el que sí que entenc és que en cas de no fer-ho, l'Ajuntament podria incórrer en responsabilitats quan això sigui un fenomen constatat, no? Per tant, és una possibilitat més, no una solució definitiva, però és un granet de sorra per determinar la problemàtica que existeix en alguns casos.
Poden arribar en contradicció els propietaris de l'immoble, encara que sigui un gran tenidor, una gran empresa amb l'Ajuntament, és a dir, el propietari li pot arribar a dir a l'Ajuntament, escolta, què fas a casa meva? Si jo no sé res, no m'has autoritzat? És a dir, ha de demanar permís?
Bueno, a veure, no hauria de demanar permís, li hauria de notificar. A veure, solament se m'acudeix un supòsit en què poguessin entrar en contradicció evident, i és suposant que aquella persona que està ocupant una vivenda estigués pagant.
Oh, clar.
I aleshores, però a la vegada que pague, té una conducta incívica, no? Solament se m'acudeix en aquests casos.
Però si està pagant és una situació de lloguer normal.
Sí, però això no treu que pugui
portar... I aquí pot actuar l'Ajuntament, també?
Home, l'Ajuntament, si tu tens molèsties per sorolls, per no sé què, per activitats fora d'hora o per activitats il·legals, per suposar que pot actuar sempre.
Contra les persones que estan vivint, no el propietari, per entendre'ns. Bueno, que són les que generen
que estan vivint, i el propietari també pot arribar a tindre una responsabilitat.
Uh-huh.
Aleshores, el que es tracta és de donar eines davant de determinades situacions. Però jo crec que més que una confrontació d'interessos, és el que tu deies en un principi, el gran tenidor que té milers de vivendes que sí. És desconeixedor d'aquella situació, d'aquella situació.
No, a més, penseu que entre aquestes empreses compren paquets de vivendes que, evidentment, no tenen ni idea individualment, vivenda per vivenda, quina situació hi ha.
Correcte.
Es preocupen, per això es diu grans tenidors, no? El problema són els veïns que sí que hi viuen, que estan dia a dia, que de vegades hi ha situacions doncs, que són incòmodes o insalubres o insegures, o l'estrès alhora, que també pot ser.
Efectivament. Per tant, d'aquesta situació sembla que se fica un petit remei. No
això remei està activat ja.
Sí, sí, això ja està activat. El que caldrà veure és això, a veure quin l'Ajuntament pues, quan considera que hi ha elements suficients com per prendre aquesta iniciativa, i bueno, crec que aquí també han de tenir un protagonisme els veïns afectats i les comunitats de propietaris de ficar en marxa això. Si l'Ajuntament no n'és coneixedor, pues, difícilment pot donar buscar una solució.
De totes maneres, si creieu que esteu en una situació similar o a la que ha descrit el Josep Lluís, jo ho tinc clar. Primer, faig un truc a Q2 Consultors, 973-28-28-18, 973-28-28-18. Escolta, que sí, que entenem de moltes coses avui en dia, però és que al final no podem ser experts en tot. Truca a Q2 Consultors, li expliques el teu cas concret i particular i els t'assessoraran de manera personalitzada, que jo crec que aquesta és la gràcia. De vegades ens pensem que no, potser no ens afecta una llei, o de vegades ens pensem que sí que ens afecta i no ens afecta, o a l'inrevés. 973-28-28-18, exposa el teu cas i tindràs una atenció personalitzada, que al final és el que busquem. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer. Gràcies.
Molt bon dia, Ricard. Molt bon dia a tothom.
Gràcies. I ara, escolta, que parlem d'esports, que és dilluns.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, que a partir de 2:15 a la radiografia posem sobre la taula tots els resultats i totes les informacions dels esports. Ara fem un avanç perquè el Sergi Tor estava preocupat per aquest partit. Arribava el Terrassa al camp d'esports i el resultat final, al final, va ser d'empat a 0. Per tant, un punt. Llei, Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Bon dia. Te vaig dir divendres que era un partit que m'assustava molt. És veritat
sí,
o no?
Sí, sí.
Perquè
sí,
el Terrassa té molt bon equip.
Sí, sí.
I m'ho va demostrar al camp.
I et va agradar el Terrassa?
Sí, molt, molt. M'ha agradat molt. Per mi ha estat el millor equip que ha passat pel camp d'esports. Mira. Potser s'hagués marcat el minut 35, s'hagués ficat al darrere i no haguéssim vist més. Però era un equip que té dos jugadors sensacionals. És Jordi Cano, el davanter. Menys mal que ahir doncs, va fallar dos gols, però ja els seus controls i la seva orientació era de jugador gran. I també me va sorprendre molt el Lladó, el número 10, que va jugar molt i molt bé. Què va fer el Lleida B? Doncs va fer bé que va sortir molt bé el partit durant la primera mitja hora. Fins i tot vam tenir dues oportunitats clares amb 0-0. Potser hagués canviat si Lleida hagués marcat un gol perquè s'hagués pogut anar més al darrere i jugar a la contra. Una falta d'Agüero al minut 15 amb una gran parada de porter Marcos. I després al córner una rematada d'Òscar Rubio. Però el Terrassa a partir del minut 30 va agafar el control del partit. Ens va sotmetre, especialment a la fi de la primera part, a un domini que assustava. Que assustava perquè veies que podia arribar el gol en qualsevol moment. Vam aguantar el 0-0. La segona part també va haver una fase on el Terrassa doncs, durant 20 o 25 minuts va estar molt bé, del 10 al 35, i el Lleida va tornar a acabar bé el partit. Per tant, el punt és bo quan el rival veus que és tan bo, molt millor que no pas el Teruel, que l'Espanyol B, que el València Mestalla, el que han vist al camp d'esports, i per tant, ahir el punt és el que hi ha.
És una bona base per encarar els propers partits.
Sí, perquè ara anem a Saguntino i a Olot. Recorda que ja fa dos mesos vaig dir que la situació de Lleida és complicadíssima perquè teníem a tots els grans al camp d'esports i a fora anàvem al camp dels rivals directes. Clar. I sempre és molt millor.
El proper partit és clau, eh? No, el rival directe.
Serà clau, és important, però n'hi haurà de més claus. Ah. Perquè vam anar a Formentera, no, vam anar al camp del Penya Deportiva, dos punts per salvar-nos, que vaig dir, anem a ser positius perquè estem a un punt de salvar-nos, ara estem dos per damunt del descens directe. Ui, viu, la promoció pot ser agònica, però no... el que hem d'evitar és el descens directe.
Sí, sí,
això també pot ser una via de salvació. I la situació està, doncs, a hores d'ara, el Saguntino està salvat de tot, 28 punts, el Lleida 27, ocupant aquesta plaça de play-out de promoció. Per tant,
I seguim a 8 del play-off d'ascens.
No, això és impossible. Bueno, si veus el Terrassa...
No, ja seguim a 8. Sergi Tor, escolta, el Força Lleida es va sobreposar a tot, com diu Gerard Encuentra, va haver dos partits en el mateix partit, perquè sí? Perdeien de 30 punts.
No, va ser una remuntada històrica.
El tercer quart i es va acabar guanyant.
De 3 punts a la pista de l'Almansa, el que passa que, curiosament, aquest mal inici del Força Lleida fora de casa a vegades se produeix periòdicament.
Sí, sí.
Ja l'any passat se va passar i vam remuntar amb el partit de Palència, el partit de Prat, finalment a Palma de Mallorca no ens va donar, però clar, a vegades quan juguem davant de grans vigilem, perquè Girona no ens va donar.
No arriba.
Li preguntarem a Albert Square per què l'equip a vegades fora de casa periòdicament comença tan malament. Ahir es va donar, remuntada històrica, i continuem doncs amb aquesta cinquena posició de la classificació.
I la M femení no va poder ser.
No, 3-0. Derrota clara al camp de l'Osasuna, que ha estat el butxí aquesta temporada. Sempre hi ha un equip que ens va eliminar la Copa de la Reina, i Osasuna doncs ens ha fet molt mal a la Lliga. I 3-0, han perdut la posició del play-off. Ojo, tot i això,
han perdut la posició de play-off d'ascens.
D'ascens, a primera divisió, a màxima
a
categoria.
Divisió, la M femení, o sigui, claro. Res a dir.
Vull dir, la permanència és un èxit.
Que estiguem... aviam, que estiguem
ara
no, relativament tristos perquè s'ha perdut un partit, vol dir que l'ambició és màxima.
Correcte. Tant... Bueno, com va dir Albert Square, jo estic d'acord, la primera premissa bàsica de tot l'esport de Lleida és salvar les categories amb la qual juga, també amb l'handbol, amb el bàsquet, amb l'hoquei, amb el voleibol. El Balafia va guanyar 3-2 al Mediterrani, i a partir d'aquí, si sona la flauta, bé, però salvar les categories, i aviam si el futbol masculí l'acabem salvant.
Gràcies, Sergi, parlem a la radiografia.
Fins ara.
Esports. Cope Lleida.
Estàs informat. Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Xoco Restaurant obre les portes amb la cuina de l'Esteve al Centre Històric de Lleida. T'oferim el menú diari i la nostra carta. La nostra cuina et farà sentir com a casa. Ens trobaràs al carrer Cavallers 40, a prop del Parador del Roser. Telèfon de reserves 640 0778 13. Xoco Restaurant, sens dubte, un lloc especial en la restauració a Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que hem de començar la setmana bé, allò, alegres, amb almenys posant, o sigui, tenint un somriure a la cara. I si t'està costant, doncs per això està aquí aquest espai. Algú ho ha fet. Amb Joel Carnicer, que és l'espai, l'encarregat de posar-te somriures a la cara. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Estem al mes de març, eh? O sigui...
I ara ja s'està acabant lo del bon any, eh?
Sí, no, bueno, allò ja s'ha acabat. Ara ja és mirar per Setmana Santa, eh? Que és d'aquí, no res, d'aquí un mes i quatre dies.
L'any passat també va ser a l'abril, o no?
No recordo, que potser sí, eh? Final de març, principi d'abril.
Que normalment no és un any al març i l'altre a l'abril.
No va ben bé així, eh? Va, depèn de les llunes i no sé... Sí, no va ben bé així, com dius tu. Però cada any és amb una setmana diferent. La gràcia de que et caigui a l'abril, perquè ha hagut vegades que ha caigut al març, la gràcia de que caigui a l'abril és que teòricament ha de fer més bon temps. El que sí que és segur, és que el dia allargue més, això sí, i que després, almenys a la zona de Lleida... Doncs ja ho saps, és que abril, el mes de maig, és un mes... No sabria com definir-lo, fester, a Lleida, perquè ho tenim pràcticament tot. A més, aquest any tenim eleccions, per tant, ja és la festa completa. I ja està, vull dir, te plantes a juny, parlo a nivell escolar, i s'ha acabat el curs. És que quan acaba Setmana Santa, pràcticament, escolta, feu els exàmens ràpid perquè després ja no prenen res.
Sí, pues és veritat, però... Mira, de fet, me va molt bé acompanyar això perquè tenia una altra curiositat, però també és veritat que sempre per Setmana Santa, vulguis o no, plou.
Sí, bueno, a veure... No, saps què passa? Que només ens en recordem quan no fa el temps que volem.
Sí, no, però pensa que ja sigui Setmana Santa, plec del cargol, festa major...
Per la festa major jo sempre dic que plou, i no és veritat... Però sí que és veritat que hi ha moltes festes majors a Lleida, l'11 de maig, 11 o els dies abans o després, que acaba plovent. Ara, sí, però, és que és època. És època.
Claro, no, però no només és època. Tu saps que la curiositat d'avui ve ara, però tu saps que les festes majors i les festes i tal estaven fetes des d'època medieval perquè plogués?
Sigui,
perquè el tema estava que les festes es feien en el moment en què es podia descansar de treballar la terra.
Clar.
I llavors, clar, si està plovent, és més difícil treballar la terra que si fa sol.
Llavors, festa.
Les condicions són més, més dures i és molt més incòmode treballar. Clar. Llavors, què passa? Que el que es buscava era que quan... fer la festa quan ploia. Mm-hmm. Perquè així llavors ja ho ajuntàvem tot. Ajuntàvem que no anaven a treballar i que... i que, bueno, i es feia la festa, molt saps?
Bé. Sí. Bueno, això, quan entres en un bar per conèixer una persona, per trencar el gel, bueno, és un bon tema, però no sé si tens un altre.
Bueno, sí, ni puc tenir, ni puc tenir un altre,
Saps que la festa major la feien perquè plovia i tal? Bueno, sí, però no sé si trenques gaire el gel amb això, eh?
Vale, no, com que ja sabia que passaria això, jo n'hi tinc un altre.
A veure.
I te puc dir, per exemple, que cada any Hawaii s'apropa 5 centímetres més a Japó.
A caram!
Vale, cada any. Llavors, el que li podries dir és... no sóc Hawaii ni tu Japó, però puc apropar-me a tu.
Que profund. Pensava que anaves a dir... Escolta, que a mi no m'agrada anar amb avió ni amb vaixell, si ens esperem el suficient i podem anar nedant des de Japó a Hawaii.
Bueno, de 5 centímetres en 5 centímetres es fa. A lo millor d'aquí 70 milions d'anys...
Sí, 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 clar. A saber on estarem d'aquí 70 milions d'anys. A mi m'agafarà molt gran, eh? Sí, sí.
Jo vull ser biodegradable, Ricard.
Vols ser biodegradable?
Que em tirin al contenedor marrón.
Però si tots som biodegradables.
Per això, però jo vull que em tirin al contenedor marrón.
Al marrón, a l'orgànic.
A l'orgànic.
Del polvo venimos y al polvo vamos.
Exacte, i llavors, jo què sé, convertir-me en abono o algo.
Apa, venga.
Surti un arbre.
Home,
bueno... en fi, és igual, no li facis molt cas. Vaya amb aquesta notícia, vaya a tope ja, perquè tinc una notícia que vull que comentem i a veure què n'opineu.
A veure.
Diu que un home regressa a casa 30 anys després con la misma ropa.
Oh.
Vale? I clar, jo al principi deia, jaja, me vaig mirar com a gràcia i tal, i tot de riure, però després llegint-la, hosti, me vaig acollir una mica, perquè... aquest senyor té 93 anys, ara.
Ah. I ell ho sap, o sigui, que té 93 anys?
Clar, no sé, es diu Vasile Gorgos. Llavors diu, era comerciant, era un comerciant de Romania, no? I llavors va desaparèixer l'any 91, perquè la notícia és del 22 d'agost del 2021, va desaparèixer l'any 91 i de sobte va aterrar una altra vegada a casa... 30 anys després, amb la mateixa roba, com si no hagués passat res.
Home, hola, què tal? Què hi ha per a cenar?
Sí, sí, sí. Què tal? Què dieu? I llavors, bueno, no sé, si algú vol investigar més i tot, pues ho pot mirar, però déu-n'hi-do, és una notícia bastant... ja no sé, és molt rara, no?
Sí, hi ha una sèrie que es diu Manifest, que és un avió que està en vol, que despeguen, doncs, de... Em sembla que és de Hawaii, ara que hi penso, i van cap a Estats Units, vull dir, però cap a dins, cap a Califòrnia, crec, ara no ho sé. I despeguen un any, bueno, un any, un moment concret, i quan estan demanant pista per aterrar, els fan aterrar en una pista especial, ve la policia i diu, bueno, però què passa? Diu, no, és que vosaltres vau despegar fa 5 anys. I per ells no, o sigui, ha sigut un vol normal, ha durat el que havia de durar i tot igual. Però clar, es veu que quan aterren, tots intenten tornar a engegar els mòbils, tots els hi surt que no tenen línia, perquè clar, el número s'ha donat de baixa i tal, 5 anys han passat, i no l'he acabat aquesta sèrie, vull dir que no sé exactament l'explicació, però clar, de 5 anys a 30, déu-n'hi-do, eh?
Ostres, però la sèrie està acabada? És a dir...
No sé, va començar a derivar molt malament pel mig i vaig perdre l'interès. I ara me vull obligar a acabar-la de veure, a veure si l'han acabat bé o malament. Jo em dono la sensació que no haurà acabat bé, però vaja, no ho sé.
Però vull dir, però l'han acabat, eh? No l'han cancel·lat ni res,
no
ni
ho sé, acabada. No ho sé, Joel. La veritat és que la vaig deixar de seguir, no sé, es diu Manifest. Estava a HBO i ara em sembla que també la trobes a Prime o a Netflix, no sé on.
Vale. És que jo tot això ho dic perquè ara ja he passat a una altra fase i ja només miro sèries que estan acabades.
Sí, tens raó.
Perquè això de que me la cancel·lin sí. No sé què, ja he dit prou.
És fatal.
En fi, tornant a la notícia, a mi aquesta m'ha agradat molt perquè no, hi ha coses que no ens mereixem en aquest món, i és que diu que preso intentó escapar de la cárcel disfrazado de oveja. ¿Vale? Llavors, això ha passat a San Pedro de Conchocoro, a Bolívia, i resulta que ell ha dit: jo utilitzo la tècnica mil·lenària, la que no falla mai. El van condemnar a 15 anys i ha dit: mira, aquí no aguanto ni un moment més, no? I llavors és graciós perquè hi ha el vídeo, i se'l veu amb ell a l'exterior, fent veure que és una ovella. Però clar, és que a més és que és molt bo, perquè fa veure que és una ovella, però va amb texans.
Ah, per això t'ho dic, és que, a veure... És que fer veure que és una ovella no és tan fàcil.
Clar, i... però és que el vídeo no té desperdici, perquè se la veu amb ella amb texans i amb una jaqueta així com de llana, que sí que de nit sembla una ovella, i apareix un vigilant i diu: ¿quién anda ahí? I el tio respon: otra oveja.
A la beca.
Sí, però lo bo és que és veritat. O sigui, el vídeo és veritat que ell s'estava escapant i això, i...
Otra oveja.
I, home. Sí, o sigui, va marxar a quatre potes i va tornar a la presó a dos.
Mare.
Vale? Llavors, pues, otra oveja.
Com el devien de poder enganxar? Com va poder ser? En què va fallar? En què va fallar el...
Mira que s'ho devia estar pensant, de dir: a veure com surto d'aquí i tal, però no.
Ai, bueno,
en fi. Després, tinc una altra notícia, que a mi me'n preocupa una mica, Ricard, és que no paro de llegir, o sigui, una vegada, jo estic segur que ho faig sense voler, però una vegada al mes, com a mínim, dic una notícia d'aquest tipus. I és que diu: ella tiene 24 y él 85 años.
Uf.
Y como el amor todo lo puede, buscan tener un hijo.
Apa, venga.
Recordes fa cosa d'un mes o així, et vaig parlar del cas d'un home de 93 anys, sí, de l'Àfrica, que estava amb una noia de 22, o així, i ara és una noia de 24 amb un home de 85.
Apa, a veure, pel mètode tradicional no, que igual se li quede.
Clar, sí, és com l'acudit aquell, no? De esta fecundación in vitro yo.
In vitro.
Però el cas és que... bueno, es van conèixer... La història sempre és molt romàntica.
A veure, molt romàntica.
Es van conèixer a la... Ella treballava en una bugaderia i ell va quedar prendat dels seus encants i cada dia li portava alguna peça de roba, o sigui, anava en contagotes...
Interior.
Només per poder parlar amb ella.
Ai.
Vale? Llavors, què passa? Que aquí és on ve la cosa, perquè tu veus la foto de la boda i és una boda d'alto copete, però veus el pare de la nòvia i la veritat és que no fa molt bona cara.
Ah.
Vale? Per què? Perquè, per exemple, la mare de la nòvia té 45 anys, el pare té 47, però és que el padrí d'en Bella ni té 72.
I amb el que es vol casar en té 80 més.
En té 85.
Els pares del nòvio no hi són, no?
No.
Sí, ja no... Clar.
No, me penso que se van absentar perquè no tal. Però sí que és veritat que és graciós perquè pràcticament si sumes l'edat del vella i l'edat d'en vell, o sigui, dels seus pares, quasi dona l'edat del seu nòvio.
Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Estamos muy enamorados.
Estamos a ver, muy enamorados.
Deu tenir moltes terres, o jo què sé, perquè si no, no s'entén.
No ho sé, però el cas és que va en augment això dels matrimonis que es porten més de 60... Abans portaven 60 anys de casats i ara es porten 60 anys de diferència.
Vinga, va, que estem a la una. Tens acudit?
Ho has dit molt ràpid, però bé, vinga, te dic el més dolent que he trobat avui, eh?
Ai, Déu meu.
Diu, doctor, sin rodeos, dígame la verdad. Yo tengo problemas de memoria. Diu, que sí!
Apa, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Bueno, está claro que no es el mejor momento de Pedro Sánchez. Los ha tenido mejores. Estamos en pleno caso mediador, que salpica al PSOE, y ya veremos cuánto. Y estamos en la víspera de la reforma de la ley del solo sí es sí, en una votación que enfrentará de lleno a los socios del gobierno de coalición. Tanto que a esta hora Podemos piensa votar en contra de la propuesta socialista para reformar la ley. Es el gobierno votando en contra del gobierno para cambiar una ley que ha hecho el gobierno. Podemos no quiere reformar una ley que considera perfecta, a pesar de que las rebajas a violadores o agresores sexuales rondan ya las 800, y encima, para sacar adelante el cambio, pues el PSOE necesitaría de los votos del Partido Popular o de Vox. Y todo este galimatías empieza a tomar forma mañana en el Congreso, con el inicio de los trámites para reformar la ley del solo sí es sí, un día antes de la tradicional manifestación del 8 de marzo por el Día de la Mujer. Y esta es una cita a la que el gobierno llega también absolutamente dividido, no solamente por el solo sí es sí, también por la polémica ley trans. Viendo lo que puede venir, Pedro Sánchez ha querido preparar el escenario sacando músculo feminista, y el gran anuncio de este fin de semana ha sido una ley de paridad que obligará a que el 40% de organismos directivos estén integrados por mujeres. Bueno, todo muy bien si no fuera porque esta gran iniciativa es en realidad una directiva de la Unión Europea de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros. Se aprobó ya el pasado mes de noviembre en el Parlamento Europeo, y como es una directiva, los países tienen un tiempo para ajustar la norma a su legislación nacional. Eso es lo que está haciendo España, ni más ni menos, como le están haciendo también otros países, Italia, Portugal o qué sé yo, Alemania. Claro, esto no lo dice Pedro Sánchez, porque queda mejor venderlo como algo propio. Tampoco dice que en España las empresas del IBEX ya rozan ese porcentaje y están con una paridad del 38% en los consejos de administración. Aquí lo importante es hacer anuncios como sea, aunque sea vender como propia una ley que en realidad tiene que desarrollar porque te lo impone Bruselas. Pero en etapa electoral ya sabes que hay que aprovecharlo todo. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, y hablamos de corrupción, y de nuevo hablamos del conocido como caso mediador que citabas hace un momento, la trama canaria que salpica al PSOE nacional. La juez que instruye la causa pide a la presidenta del Congreso de los Diputados, a Meritxell Batet, que facilite la entrega a la policía de los efectos personales que el ya exdiputado Juan Bernardo Fuentes, ya sabes, conocido como Tito Berni, pueda guardar en su antiguo despacho de la Cámara. Sería un ordenador y un teléfono móvil. De Canarias a Murcia, porque la Audiencia Provincial condena a 3 años de cárcel y a 17 de inhabilitación a Pedro Antonio Sánchez, el que fuera presidente regional. Lo hace por su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras y por la adjudicación irregular que hizo de la construcción del auditorio de la localidad. Este caso supuso el fin de la carrera política de este presidente del PP. Y si estás pensando en comprar una casa, debes saber que no hay fecha prevista para que los tipos de interés toquen techo. El economista jefe del Banco Central Europeo aboga por subirlos más allá de la próxima revisión prevista para el 16 de marzo por la elevada inflación que soporta la eurozona. Hoy el Euribor, recuerdo, roza el 4% y por lo visto, Pilar, puede subir incluso más. El cardenal Juan José Omella recuerda que muchos de los nuevos obesos son pobres, personas sin capacidad para comprar alimentos frescos o padres que solo pueden ofrecer a sus hijos alimentos procesados altos en calorías y grasas. En esos hogares, concluye el presidente de la Conferencia Episcopal, aumenta la probabilidad de sufrir sobrepeso en la infancia. infancia. Y desde hoy se celebran en el seminario de Tenerife las jornadas de museólogos de la Iglesia. Hasta el jueves los participantes trabajarán sobre la aplicación a los museos de las nuevas tecnologías, la gestión de colecciones, la digitalización del patrimonio y la comunicación digital y de atención al público.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid se aleja del título de Liga.
La victoria del Barcelona al Valencia y el empate del Real Madrid contra el Betis coloca la distancia del Barça con el Madrid en 9 puntos. Faltan 14 jornadas y 9 puntos es una diferencia que nunca ha sido superada en la historia de la Liga. Pregunta para los madridistas Ancelotti, Ceballos y Rodrigo si la Liga está imposible.
No es imposible. Entonces, pues sí, muy, muy difícil, muy complicado, pero lucharemos hasta el final. Y después, vamos a ver.
Bueno, sí que es verdad que quedan menos jornadas, estamos ahora un poquito más lejos, pero la verdad que este equipo tiene ADN de luchar hasta el último minuto y mientras haya puntos posibles, Real Madrid va a luchar el campeonato.
Creo que no se acabó, todavía podemos decir que estamos vivos, pero está difícil, está muy difícil. No podemos mentir porque está difícil, pero vamos a seguir intentando, jugamos contra ellos todavía y bueno, intentar ganar todos los partidos que quieran.
La próxima jornada para los dos es sábado Real Madrid Español y domingo Athletic de Bilbao Barcelona. La jornada se completa hoy con el partido Osasuna Celta a las 9 de la noche.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia. Cope Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, pràcticament 6 minuts per sobre de la una. Dilluns, comencem setmana, 6 de març, i hores d'ara ja 14 graus i mig a la ciutat de Lleida. Això són 3 graus i mig per sobre d'ahir a la mateixa hora. Ahir ens vam enfilar a pràcticament 16 graus i mig de màxim. Això fa que avui igual veguem els 18, 19 graus a la ciutat de Lleida. De totes maneres, la previsió diu, demà parlarem amb l'Armando Álvarez, però la previsió diu que durant tota aquesta setmana hi haurà una escalada de les temperatures, sobretot les temperatures màximes. Evidentment, venen acompanyades doncs, perquè cada vegada el dia és més llarg, perquè hi haurà poca presència de núvols i això farà que les temperatures vagin pujant. Demà ens en parlarà a fons l'Armando Álvarez, perquè el que és pluja que necessitem, que ja sabem que no tenim aigua, que no hi ha reserves, el que és pluja no se'n veu, almenys no se'n veu a curt termini. Però vaja, demà ja et dic, insisteixo, amb Armando Álvarez, amb el nostre meteoròleg, farem aquesta previsió a mig termini, fins al divendres, de 2-3 dies, que ja saps que el temps canvia molt, molt ràpid. Busquem tot seguit la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
De fet, fins ara ha estat glaçant a les nits i hem tingut la sort, et parlo de la ciutat de Lleida sobretot, de que no hi ha hagut boires aquest, o no n'hi ha hagut massa de boires aquest hivern, i això ha fet que puguem passar dies freds, freds d'hivern, però amb el sol present, amb el sol que si vas pel carrer et toca a la cara i que canvia molt la percepció d'aquest fred. I altra cosa és els dies que fa vent, que ja saps que llavors la sensació tèrmica baixa moltíssim. Això ha fet doncs, que, per exemple, els ametllers doncs, no estiguin tan avançats com d'altres anys. I aquest cap de setmana hi ha hagut centenars de persones que han visitat els camps d'ametllers d'Arbeca, a les Garrigues, en el marc del programa d'activitats que acollirà aquest municipi, el de Castelldans, durant aquest mes de març per gaudir del paisatge de la floració. El clima d'aquest any, com et deia, ha fet que la majoria d'arbres de la zona presenten una floració endarrerida per l'època de l'any. Per exemple, l'Elisabet Jubany, que és una veïna de Barcelona, diu que enguany els ha decebut una mica la poca floració que han trobat a la zona.
Venim de Barcelona i cada any fem una zona on hagin ametllers florits per aquesta època. El que passa és que aquest any ens hem quedat una mica decebuts perquè no estan tan florits.
El president del Consell Comarcal de les Garrigues, Jaume Setó, explica que la floració s'ha endarrerit però que es pot gaudir igualment de les activitats programades.
per sort ha fet gelades a l'hivern, que l'any passat les va fer la primavera, i doncs els arbres s'han retrasat una mica, però bueno, això a la millor a mitja setmana estaran al tope, i ara aquests dos dies, doncs avui estan a mitja, segons de la partida, però bé, la gent també pot disfrutar, que avui fa un dia molt agradable, i doncs de Don Antom, i passejar per aquí, conèixer els productes, fer el vermut, el ioga, el tai chi que es fa aquí, i tot això.
I amb el president del Consell Comarcal, el que acabem d'escoltar, amb el Jaume Setó, ens explica que aquestes activitats el que ens venen a demostrar és el potencial turístic d'aquesta comarca.
Hem programat un seguit d'activitats aquí a Arbeca, després a Castellans, per donar a conèixer doncs, la nostra comarca, perquè doncs, potenciar el turisme de proximitat. I aquí tenim un seguit de productors també de locals que ens porten els seus productes perquè la gent els conegui, els compri i vegin doncs, que la comarca Les Garrigues és una comarca que té molt potencial turístic i realment el que hem de fer és donar-li força i poder.
Les activitats s'allargaran tot el mes de març. Igualment, i ja et dic, segons es veu la previsió a curt termini de la meteorologia, les temperatures pujaran i, evidentment, això farà que la floració tiri endavant sí o sí. I acabem explicant-te que el 13è Festival de Pasqua de Cervera commemorarà la música i vida de Pau Casals i l'obra d'artistes exiliats i emigrats. Del 30 de març al 8 d'abril s'han programat 10 produccions musicals en un total de 15 concerts distribuïts en 5 espais. Mira, anem a fer una pausa, però de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González, ja saps que amb ell el que fem és parlar d'aquests bocins d'història. Però abans t'explico una altra història. Tu saps com reclamar una factura de la llum? No? Doncs no et preocupis, perquè per això està Legalitas, perquè amb Legalitas tens accés a experts que t'ajuden a solucionar els temes que no controles. A més, és molt fàcil. Pots contactar amb ells per telèfon o internet tots els cops que necessitis. Fins i tot 24 hores, si és un tema urgent. No ho dubtis, eh? Contracta la seva tarifa plana per només 25 euros al mes i deixa els teus assumptes en mans de veritables experts. Fes-te ja de Legalitas, al 900-100-662. Legalitas, i ja saps, segueix amb la teva vida.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los referentes de la radio deportiva.
¡Gol, gol, 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 gol!
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Seguim avançant en el temps i arribarem d'aquí uns minuts a 2:15. Ja saps que els dilluns ens acompanya doncs, el president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella i, bueno, i durant molts anys arqueòleg de la Diputació de Lleida. Per tant, coneix la història i el territori i el patrimoni com ningú en aquesta ciutat. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia, Ricard. Arqueòleg de la Diputació de Lleida, sí que ja estic jubilat, però jo me moriré sent arqueòleg. Per
sí,
tant.
Sí, tens tota la raó amb això.
Sempre, cada vegada suposo menys actiu, però sí que ja és per vida, ja és una d'aquelles coses. Per tant, tot el que pugui ser divulgar patrimoni, com fem en aquests bocins d'història, pues, penso que continuo amb la meva falera de parlar d'aquestes coses del passat.
I tant que sí. A més, em truca algun oient de tant en quant que escolta el bocins d'història i perquè hem tocat algun tema que li cau a prop o perquè li explicaven els seus padrins o perquè on vivia o perquè d'aquestes històries. Vull dir que ja ho veieu que són bocins d'història que són molt nostres i que han passat aquí, que són realitat tots. Joan Ramon González, escolta, estem a la setmana del Dia Internacional de la Dona. De fet, dimecres és el 8 de març, però tot el mes de març s'ha convertit ja en un mes en el que hi ha moltes activitats, perquè va arribar un punt en què no es podien concentrar totes el mateix dia 8 de març, i ho trobo bé, que s'expandeixin cap a la resta del mes, doncs per parlar de les dones en molts àmbits, no? I avui, potser al Bocins d'Història, estarem amb aquest tema, també.
Doncs sí, avui ho farem, si t'assembla, aquesta clau. I, de fet, com dius molt bé, ja fa dies que han començat activitats.
Sí.
Aquí a Lleida moltes entitats han fet i en fan, però probablement si hem de destacar una que ja fa molts anys que treballa per aquest tema, és bàsicament Dona Balàfia.
Sí.
Al capdavant té la Jos Ferreny, una persona d'aquestes que sempre ha treballat per defensar no solament els drets de les dones, sinó fins i tot la reivindicació de memòria i, entre altres coses, pues, allò d'intentar que hi hagi el màxim de carrers possibles a la ciutat que recordin les dones. I, d'alguna manera, Balàfia probablement és el barri actualment, jo diria, sense cap dubte, que té més noms de dones o més recordatoris de dones. Si tot el vestíbul de l'entitat, el centre cívic de Balàfia, pues, està dedicat a la Maria Rubies, per tant, sempre és buscar aquests homenatges i crec que és interessant. I, de fet, ja que estem en aquest recordatori, la primera, jo penso, activitat així que es va fer, ja fa un parell de setmanes, que es va inaugurar precisament aquest centre cívic, una exposició que portava de títol, i encara ho té, perquè fins al dia 9 encara es podrà visitar, i els recomano als oients que s'atansin, perquè és Les dones a la seu vella, Dones a la seu vella, que és una exposició fotogràfica que va fer una altra dona, d'aquestes també inquieta i molt participativa, que és la Núria Martínez Torrevella, que potser alguns la coneixeran també perquè pel seu home, el Francesc Rosselló, i la Torre de les Aromes de la Banda i tot allò que tenen...
Sí, Aromes de Can Rosselló, sí.
Exactament, les Aromes de Can Rosselló, que ara estan patint perquè han tingut una plaga de senglars i s'han menjat les tuberies i han quedat sense la banda per aquest any, no?
Moltes plagues, darrerament, ja...
Sí, per descomptat. La de conills, ja parlarem el proper dia de les de conills.
No, això vol dir que hem alterat els ecosistemes i que han perdut l'equilibri que naturalment haurien de tenir, eh?
Això, exactament.
Vull dir, ens ho hauríem de mirar amb aquesta clau, no amb la clau de fer pegats i solucionar-ho. No, escolta, si això passa és perquè l'ecosistema l'hem alterat, anem a mirar com el podem tornar a equilibrar, que ens estalviarem molts mals de caps, que no tot funciona millor.
Correcte, sí, aquesta és tota la raó, Ricard, així és. Però això a vegades, al llarg de la història sempre ha hagut trencaments dels ecosistemes, perquè l'home és un especialista en trencar ecosistemes, tot i que a vegades la pròpia natura també ho fa, però l'home... El que passa és que ara ho fa a marxes accelerades tot, i no hi ha temps a la petita adaptació que a vegades implica aquests trencaments de sistema. Ara no hi ha temps d'adaptar-se i sempre provoca greus danys en general, en tots els sentits econòmics, socials i demés. Doncs, tornant a l'exposició aquesta, que hi ha a Balàfia, és recordar la seu vella, evidentment, és un nom, sempre m'agrada dir que és femení, la catedral, la seu, però que està en un lloc masculí, com és el turó, el tossal, i és, per tant, aquesta barreja, que és la que crec que hem de tenir tots contemplats socialment, que és homes i dones, dones i homes, i que hem d'estar en paritat absoluta, però absoluta vol dir el 50% en tot. Ni per davant ni per darrere, ni quotes tampoc, no hauria d'haver ni quotes perquè hauria de ser una cosa normal i quan s'entren que es preci. Bé, aquesta exposició de la Seu Vella de Dones que ha fet la Núria Martínez Torrevella, que és una gran fotògrafa, permet fer un recorregut, no per tots, però per un bon conjunt d'elements que hi ha que parlen de dones. Evidentment, la Seu Vella és femenina, està dedicada a Santa Maria, la Mare de Déu, per tant, la gran dona que tenim a la nostra cultura occidental. A nivell religiós se'l faltaria, una dona que va existir de debò, i és lògic que llavors hi hagi moltes de les elements que encara se conserven in situ, perquè no hem de perdre de vista que, com se va buidar la catedral de la Seu Vella, molts dels elements que eren mobles van marxar, com per exemple doncs, la pròpia escultura que presidia l'altar major de Santa Maria, que està també al Museu de Lleida, com per exemple la que havia hagut a la primera església, que és Santa Maria de l'Antiga, que també està al Museu de Lleida, o d'altres que van anar a parar a Sant Llorenç, que encara està en la zona de ara està tancat Sant Llorenç perquè s'està restaurant, però en la zona on està precisament el Sagrari, el que és la nau que està al peu del campanar, està la Verge dels Fillols, que estava a la Porta dels Fillols. Però probablement la més emblemàtica de totes aquestes verges que van marxar de la Seu és la Verge del Blau, que després d'estar a la Porta dels Apòstols va marxar-se a un magatzem, després van anar a parar a l'església de Sant Pau, al carrer La Palma, on està l'Escola de Belles Arts, i després d'allí, que se va trencar durant la Guerra Civil, va tornar a la Seu, se va restaurar, i està la catedral, ara molt ben instal·lada i molt ben restaurada a lo que és el presbiteri. Però a la Seu encara hi tenim la sort de trobar in situ, en capitells, en claus de volta, en pintures, moltes d'aquestes Mares de Déus que ens recorden precisament aquesta dedicada a l'advocació. I una curiositat, és a dir, el cicle de la Mare de Déu comença amb l'Anunciació de l'Àngel, quan Sant Gabriel se li apareix allí amb ella, a Nazaret, i li diu que serà la Mare de Jesús, la Mare de Déu. Mm. Clar, això inicia aquí tot el procés. Ella que estava promesa allà a Sant Josep, se produeix aquí aquests dilemes, però al final Sant Josep és ben aconsellat per un altre àngel que li diu que tranquil.
Tranquil, llavors, tranquil. Està tot controlat, tranquil.
Correcte. I Sant Josep ho creu, ho accepta, i sempre queda llavors en aquest segon pla, que en aquest cas veiem que el protagonisme ho pren, evidentment, la Maria, la Verge, la dona, perquè és la mare del fill, que el fill és Déu, ni més ni menys, i Sant Josep queda en tercer lloc, cosa que no és molt habitual en les històries aquestes tradicionals. I, de fet, llavors, a la Seu Vella tenim fins així, comptat una mica l'engròs, sense entrar en detall, com a mínim 10 representacions de l'Anunciació. Mm. És a dir, 10 vegades està l'àngel dient-li a Maria que serà la Mare de Déu. Està en capitells, està en mètopes de les cornisses de les portes, en claus de volta. Hi ha fins i tot una magnífica porta que hi ha sobre de la Sibila de l'any 1215, que està dedicada a l'Anunciació i que, per tant, recorda aquest fet. El segon event, que també està recollit en la Seu Vella, no tant, però són 6 vegades, és la Visitació. Quan Maria sap que està embarassada, va visitar a la seva cosina Isabel, que sap que també està embarassada, li porta uns mesos d'embaràs, i està embarassada de Sant Joan, que serà després Sant Joan el Baptista. Aquesta escena de la trobada de dues dones, Maria i Isabel, està recollida també 6 cops en la Seu Vella. Per tant, aquestes serien probablement les escenes que estan més predominant, tot i que després, bé, com no podia ser menys, el naixement, que està recollit 4 cops. És a dir, la Mare de Déu encara sempre apareix que està en el llit i al costat o a sobre està el bressolet amb el nen Jesús. I sempre allà arraconat Sant Josep. Això ja és una constant. Després trobarem també a la pròpia Epifania, l'Adoració dels Reis, que com a mínim la tenim també 2 cops representada, i d'altres elements que podíem anar resseguint i trobant. Probablement també el que fa més impressió, a part d'aquestes escenes, és unes pintures que hi ha a la capella de Santa Margarida, del segle XIV, en les quals ja la Mare de Déu no és... Sí que és la Mare de Déu, però ja no és el moment del naixement, sinó que és el moment de la mort de Jesús. Està al peu del Calvari, del peu de la Creu. Creu està a punt de morir, l'està sortint sang per les ferides. Ell està patint moltíssim perquè està veient com pateix el seu fill. Està acompanyada de les tres Maries, per tant, és una escena en la que hi ha 4 dones pintades, és probablement la més nombrosa en la que hi ha dones, i ella té al pit clavat una espasa brutal enorme. És una escena que impressiona, perquè així com la Dolorosa té 7 punyals o 7 ganivets, per aquí és una espasa d'aquestes de pel·lícula, no? Lo curiós és que no surt ni una gota de sang, per indicar que és un dolor espiritual el que està patint Maria, no? En aquest sentit, penso que aquest recorregut així sempre és interessant de fer-lo, en calma, per les fotos de la Núria, i després convidar la gent que ho vegi a la Seu Vella. Però després, amb ella també vam pensar que també valia la pena veure altres escenes que pot haver de persones importants que no són religioses, sinó que, per exemple, les que es van enterrar a la Seu Vella i que tenen encara alguna sepultura, com per exemple la Constança de Montcada, la capella dels Montcada, que va ser la que es va casar amb Ramon de Montcada, que és la germana de Jaume I, i que, per tant, la dinastia de la família Montcada es va entroncar a la Casa Reial, i per això tenim el sepulcre a la capella de Sant Pere, que tenia a la Seu Vella, al costat del presbiteri, o un monestir, perquè van donar tota la baronia del Baix Segre, ara que també està a punt de començar la floració, que aquest any comença una mica tard. A Vinganya, aquest monestir que hi ha a 32 quilòmetres de Lleida, també tenen tot un espai dedicat als Montcada i que recorda precisament aquest fet, i que aquestes sepultures, tant la que està al Museu de Lleida com la que hi ha a la pròpia catedral, es veuen aquests elements i sobretot el de la Constança. És molt significatiu que l'escut que veu en el seu vestit és les quatre barres d'Aragó i els pans dels Montcada, aquests discos que són com uns pans, estan barrejats perquè la família Montcada queda clar que a través de les dones han entroncat en la Casa Reial. Tenim una altra dona de qual la sepultura és moderna perquè solament se va fer l'any 1986 com a ossera per guardar les restes que hi havia d'ella, del seu fill i del seu marit, que era el rei Alfons el Benigne, l'únic rei que tenim entre Rat a Lleida, i ell era el Leonor de Castella, que està juntament amb les restes del seu fill, l'infant Ferran, i que està la inscripció recordant que havia estat enterrada. Evidentment, podríem trobar d'altres dones que també van estar enterrades, però aquestes són les que, com a mínim, tenim aquestes sepultures que les podem veure. Uh-huh. Hi ha algunes altres sepultures, com per exemple del Pons de Vilamur...
Perdó, tot això que has dit és visitable totalment, eh?
Sí, totalment és visitable i visible i tranquil·lament. El que és que s'ha de saber, a vegades, trobar-lo, veure-ho. Però, bueno, no hi ha problema, i si no, preguntant-lo, sense cap problema. Les sepultures que hi ha d'hòmens, com per exemple aquesta del bisbe, a sobre del jacent, que està ell allí... si estigués, bueno, mort, el que són aquestes escultures, hi ha sempre el seguici funerari, que hi ha sempre uns rituals, de que hi ha uns capellans i demés. I en aquesta hi ha una senyora que està dreta, i així són els braços al pit, que està acompanyada d'aquest seguici funerari. Sembla com podia ser la mare del bisbe, en fi, podíem especular. No té cap, per tant, perquè, clar, aquestes escultures moltes han trencat el cap i no és fàcil de trobar. I probablement, el que també és curiós, és a la capella de Requesens, on està la tomba de Lluís de Requesens, en aquest seguici funerari, hi ha tres monges, es veuen en l'hàbit, aquest famós que té aquest pitet, aquells barrets característics de les monges, que ja és una tomba del segle XV-XVI, pràcticament, de finals del XV, i que recull aquestes dones, que recorda, entre altres coses, per exemple, doncs, la comunitat que quan se va recuperar la seu vella, després de marxar els militars, que van ser el 1948, el 1954, el bisbe del Pino va crear la comunitat de missioneres, bueno, va portar la comunitat que existia de missioneres d'acció parroquial i que es van cuidar de la Casa d'Exercicis Espirituals fins a l'any 1998 i que molts dels oients segurament la recordaran, inclús van estar probablement fent exercicis espirituals en aquella aventura que podia ser quan eres jove d'anar a passar un parell de dies a la Seu Vella, dormint i sortir al claustre per la nit, i eren aquestes monges les que van donar vida en una època complicada a la Seu Vella, independentment de que la construcció del convent potser va ser molt agressiva patrimonialment parlant, però bé, això és una altra història. Uh-huh. I el que acabaríem de rematar és un element que potser passa més desapercebut, en el qual la Núria ha fet una mica de més d'atenció, que són en les mènsules que aguanten les cornises tant de tot l'edifici a banda perimetral com sobretot a sobre de les portes, aquestes magnífiques de l'Escola de Lleida, en aquestes mènsules hi ha marracos, dimonis, bestioles, hòmens, però també hi ha dones. I això és curiós, veure i descobrir aquestes dones que són benestants, són dones que estan, se veuen ben vestides, ben avillades, i és un homenatge, diríem, a les dones que hi hauria a Lleida del segle XIII, segle XIV, perquè són les dues cronologies les que trobaríem aquestes escultures. Per tant, aquesta seria una de les primeres activitats que se va fer, que està actualment visible i fins al dia 9 al Centre Cívic de Valàcia. Han fet moltes més activitats la gent de Valàcia i des de l'àrea també la vocalia de la dona de la pròpia associació veïnal. I d'altres coses em van convidar a fer una conferència que de quan en quan la vaig actualitzant, que va ser a la Federació de l'Associació de Veïns, a la seu de l'Associació de Veïns, parlant de les dones notables de Lleida. Sempre diuen que de notables podrien dir que són totes, perquè això, però, clar, aquí he de ficar l'accent en aquelles que al llarg de la història hem pogut i podem recordar i tenen més accent. I, clar, sempre m'agrada començar amb les dones de Lleida, doncs les que tenim més antigues i conegudes, no són de Lleida estrictament, sinó que són les de Cogul, les pintures de Cogul, aquelles famoses siluetes d'aquelles dones que estan com fent una dansa al voltant d'un home nu i que sembla que és un autèntic reconeixement a la divinitat que hi havia per la gent de l'època en el Cogul, en aquella roca dels moros, a la fecunditat, al que les coses anessin bé. Dones i un home despullat i dones ballant al voltant, sembla que podien recordar una dansa en aquest sentit. Aquí es pot especular molt, però com a mínim és la primera representació de les dones que tenim en el territori i que ens anirien doncs, cap a l'any aproximadament 8.000 abans de Crist, és a dir, fa més de 2.000 anys que tenim aquestes dones pintades. En època ibèrica, malauradament, no coneixem nom de cap dona ni cap altre que hi hagués escrita, però evidentment hi havia dones, no faltaria. Però sí que tenim una referència indirecta que és molt simpàtica, perquè quan arriben els cartaginesos en el que és la Segona Guerra Púnica i que se troben amb els ilergetes, arriben aquí a Hispània i van a lluitar contra els romans. I llavors, Hispània se converteix en el camp de batalla entre les dues potències del moment, Cartago i Roma. Quan arriben aquí, se busquen com a aliats els indígenes, i entre altres d'aquests indígenes estan els ilergets, que llavors estaven governats per Indíbil i Mandoni, que suposo que tothom els sí. sona moltíssim. Llavors, el que feien era per guanyar-se el respecte i la seguretat de que seran fidels, el que fan és, com qui diu, portar-se convidades, diguem-ho així, en plan fi, a personal femení de les famílies reials i les tenen segrestades, diguem-ho clarament, que és el que passava, no? Les tenen ben segrestades, però no poden marxar-se. Però, a canvi de que mantinguin la fidelitat i Indíbil i Mandoni, tenen a les seves dones. Concretament, Mandoni, que era més gran, s'emporten la seva dona, i Indíbil, que era una mica més jove, s'emporten les seves filles, que al ser més joves, doncs clar, era de més bon veure, cal pensar, no? La referència la tenim, és molt curiosa, perquè en aquesta guerra, que van acabar guanyant els romans, com tothom sap, quan arriben, en un moment concret de la guerra, a conquerir Cartagena, que era la capital dels cartaginesos, i és on estaven aquestes personeres nobles dels ilergets, Scipio, que era el romà, quan arriba al lloc on estaven aquestes dones, surt de seguida la dona de Mandoni, no sabem el nom, però diuen les fonts que és la dona del Regulo, del rei i l'ergeta Mandoni, que se posa davant de Scipio i li demana solament una cosa, amb tota la dignitat que pot tenir. Respecta'ns el mateix que has respectat, que els cartaginesos ens han respectat. És a dir, no es facis res, evidentment podia ser doncs, des de... Ja podem imaginar-nos,
sí,
no?
Sí.
Clar, i ella que era gran, diu, de totes maneres, si a mi no me vols respectar, no pateixo gaire, però sobretot sí que pateixo per les més joves, les filles d'Indíbil, que les tinc aquí al darrere i que, pues, bueno, això no ho diu, però s'entén que com són guapetones, pues, poden ser més atractives. Scipio va estar a l'altura, clar, això ho escriu els romans, per tant...
Sí, clar, clar.
I diu que tranquil·la, que no patissin i que la respectaria, com sembla que va passar perquè ja no es conté res més, no sabem res més. Però bé, aquí tenim una referència indirecta, curiosa, de la dignitat que tenien aquestes persones, tot i que després...
Estem sense temps, Joan Ramon.
Vale, doncs deixarem per el proper cap de setmana, per el proper dilluns, perdó, les romanes. Simplement, molt breument, recordar que també el dissabte passat es va fer, precisament per Jos Farreny i tot el col·lectiu, el símbol sí. de la dona a la plaça de la Sardana. Penso que va ser
i ben maco que va quedar, eh?
Correcte, correcte. I va ser un mosaic d'aquestos amb les fotos aèries de drones magnífic. Va coincidir l'activitat amb una trobada de corals de Catalunya que portava la Gemma Naranjo de la Coral Estel i amb la inauguració del monument al camp de concentració que va haver en el castelló principal de Lleida i, per tant, va ser una festa d'aquestes importants i que sí que en el camp de concentració solament va haver homes, però les dones són les que patien a vegades que els seus homes estiguessin en aquell camp de concentració. Sí. Recordar que aquest dissabte tenim la passejeta número 7. Convido a tothom a que vingui a la Sovella a les 12 a fer un recorregut, en aquest cas, per lo que és la fortificació. Veurem lleons, serps, diamants i d'altres coses.
Sí, hi ha de tot, eh? Hi ha de tot al Turó de la Sovella. Absolutament de tot, eh?
Exactament.
En fi, doncs escolta, hi ha coses que estan més amagades que d'altres. Si ho vols descobrir, doncs amb aquestes passejades des de l'Associació dels Amics de la Seu Vella ho tens clar, són gratuïtes. És aquest proper dia 7, anava a dir, no, el dia 11, que és dissabte, a les 12, a l'entrada del monument, gratuït, només cal que arribeu allí, escolta, 5 minutets abans per estar tranquils a l'hora, i ja està, i el Joan Ramon us guiarà per la temàtica de cada passejadeta. I recorda que en tenim una cada mes, i tot això està dins dels actes del 50 aniversari d'aquesta Associació dels Amics de la Seu Vella. Joan Ramon González, escolta, cuida't força, que vagi bé la passejadeta, i dilluns ens expliques, eh?
Pues perfecte, així ho farem, gràcies. I bé, tothom, el dia 8 de març especialment, doncs, a culminar aquests actes de reconeixement per l'altra meitat de la humanitat, que és la dona.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Hi ha directes cap a les 2 de la tarda, 5 minuts per sobre de 2:15. Comencem la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, ben acompanyats, com sempre, amb el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I la directora, anava a dir, la presidenta del Balafia Voli, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bones. Jo soc directora del que vulgueu.
Bueno, directora segurament també, eh? També et mous bé, eh?
D'orquestra.
Fins i tot és àrbitre, imagina't.
Sí, totalment.
Escolta... Ho vaig ser retirada ja.
No, això de l'arbitratge és com tot, és tota la vida. Quan un és àrbitre, vull dir, al final ho és tota la vida. No?
Mira, ara que treus el tema, aquest cap de setmana he hagut de viure també de prop abusos verbals o agressions verbals amb un àrbitre de futbol base, de cadets, eh? I al final li vaig preguntar, aquest era major d'edat, tenia 20 i... uns 20 i pocs, eh? Dic, però escolta, tu com aguantes això? Diu, bueno, mira, al final és... Per un t'entri i per l'altre et surt. Dic, hòstia, però que la gent està molt fora de si, que no pot ser. Començant pels entrenadors, eh? Començant... Mira, ara us explico una història, que l'Albert segur que l'ha viscut 40.000 vegades. Partit, a principi, normal. Disputat, però normal, val? Un entrenador comença a protestar-ho tot, de l'àrbitre. Pràcticament tot. Quan dic tot, ja m'enteneu. Al cap d'un o dos minuts que l'entrenador comença a protestar tot, els seus jugadors comencen a protestar-ho també tot.
Oh, clar.
I al cap d'un o dos minuts, dos o tres pares, ho protesten tot. I al final se genera, perquè clar, al final són partits de 80 minuts,
sí, sí,
se genera una protesta, una bola, que sembla allí que ens estem jugant la vida. I és quan se genera això. Vull dir que a vegades comença a les banquetes ja aquests problemes, eh?
No, comença la federació.
Bueno, sí, aquí anava.
Recordeu el cas que parlàvem la setmana passada?
Sí, sí.
Doncs li ha caigut 5 partits de sanció.
Sí, 5 partits, el jugador. Vull dir que al final... home, no et diré que surt barat, però...
És gratis.
Val? Sí. Però jo crec que la federació... és perquè els clubs, amb el problema del negoci del futbol base que ja apuntàvem la setmana passada, no ho faran, perquè jo crec que s'haurien d'identificar aquests pares i no deixar-los entrar en un recinte esportiu. Jo ho crec així. Com que els clubs això voluntàriament no ho acabaran fent, és la federació que crec que ho hauria d'implementar d'alguna manera perquè això es pogués tirar endavant. Però, clar, com que és complicat, doncs no es
fa. És el que dèiem la setmana passada. És un negoci.
Ja, per això.
És un negoci, perquè al final és cert que hi ha clubs, doncs, Atlètic Segre, Bordeta, AEM, Pardinyes, que sí que tenen molt volum de gent i també acaba sent un negoci, però els pobles, sobretot, mantenir equips de futbol base és dramàtic, costa moltíssim. En canvi, la federació sempre cobre.
Sí, sí.
Sempre cobre. Perquè és la fitxa de l'entrenador, el percentatge dels arbitratges, clar, la mutualitat, sempre cobre. Llavors, és un negoci. Llavors, a la federació què li interessa? Moltes fitxes,
sí.
Perquè a més després te fan el comunicat de premsa de cada temporada pugen un X,X% les llicències en futbol sala tal, i aquest X,X% és ding-dong cash,
sí,
ding-dong
sí,
cash.
Totalment.
I, bueno, pues desgraciadament, doncs el futbol funciona així.
Bueno, jo reitero que al final no es poden ficar de perfil, eh? Acabarà passant històries i ho sento, la federació té la seva responsabilitat també, eh?
Ahir a Barcelona van denunciar penalment a un pare per proferir insults racistes en un partit d'infantils. O sigui, per ubicar els oients, infantils són 12-13 anys.
Sí, sí.
Doncs es va identificar el pare, es va cridar els Mossos i va haver una denúncia penal per insults racistes a un jugador infantil.
Però és que no d'entrar mai més amb un estadi.
Però és que no d'entrar en un recinte esportiu, és no, que va en contra dels valors de l'esport, per entendre'ns. El que passa que quan parlem de valors i esport ja comença a ser un problema, però bueno. Va, cap de setmana. Escolta, que tenim resultats interessants. Amb hoquei, doncs, no hi ha hagut jornada de Lliga, però en futbol sí. L'AEM va caure a la seva visita davant de l'Osasuna, que aquest any no se li està donant gens bé l'Osasuna a l'AEM femenia. Gens sí, bé, eh?
Sempre hi ha rivals que se t'atravessen, que no saps ben bé per què, però se t'acaben atravessant gairebé sempre i Osasuna seria un, sí.
Bueno, de totes maneres, reitero que l'AEM segueix a 2 punts de la promoció d'ascens, eh? A primera divisió.
A quants el descens, Ricard? Hòstia, que passen les setmanes i no aprenem. Objectiu permanència. A quants estem?
A 12, a 12 del descens.
Perfecte.
Tant, o sigui, està perfecte, els hi queden 9 jornades.
Sí.
9 jornades. Sí, però... A veure, no està matemàticament fet, ja està. Sergi Tor, que s'acaba d'incorporar a la tertúlia, que entra i surt com si estigués a casa. El camp d'esports.
4 i el camp.
El Lleida Esportiu.
No, hi va haver més gent. Sí, jo veia els 80 o 100 de Terrassa. Sí.
Bueno,
no, però hi va haver més gent, sí, que en altres partits.
El Sergi tenia molta por amb aquest partit. M'ho va dir tota la
divendres,
setmana.
Divendres va dir que...
Tota la setmana em va dir que tenia molta por en aquest partit, perquè el Terrassa venia jugant molt i molt bé.
Juga molt bé.
0-0, amb el que m'havia dit el Sergi, entenc que no és mal resultat, aquest punt.
Home, perquè vam veure el camp, no, perquè a més el Terrassa em va demostrar, per mi ha estat el millor equip que he vist jo al camp d'esports, a més un equip que tenia al costat que no coneixia, vam coincidir, molt millor que el Teruel, molt millor que l'Espanyol B, molt millor que el València o la Penya, però dels quatre que estan al capdavant. Té un jugador fantàstic, com és Jordi Cano, que ja estava al Huesca la passada temporada, em va sorprendre molt el Deu, el Lladó, que no coneixia i venia de l'Andorra. I clar, és a dir, per mi el Terrassa va ser un equip que va jugar molt bé al futbol, és a dir, el millor que ha jugat bé al futbol. Potser haguéssim marcat el 20 i no haguéssim fet res més, haguéssim quedat 0-1, eh? Això tampoc ho sé, eh? Però per mi ha estat el millor equip que he vist al camp d'esports. Nosaltres vam començar bé, el Terrassa ens va
30
dominar...
30 minuts van jugar bé.
Mané?
30 minuts van jugar bé.
Bueno, van començar bé, he dit, no que ens juguéssim bé, eh? He dit que vam començar bé.
De totes maneres, Sergi, perdó un moment...
Més que ens va anul·lar
el Terrassa només té 7 punts més que el Lleida.
Bueno, bueno, val, perquè el Terrassa no entenc que van tan malament. Vaig preguntar al periodista de Terrassa i em va dir, van fer 2 de 15... i avui que havíem de guanyar, perquè avui era un partit de 0-2, doncs quedem 0-0. Yeah. És a dir, van començar malament, però jo crec que és un equip que, bueno, va marcar 4 gols a segon. A part, el vaig veure molt bé al mig del camp, línies de passes, com havien de pressionar, com ens van cortocircuitar a Damià Sabater i a Quadri, i per tant a mi el Terrassa em va agradar molt. Ara, el Lleida va fer un exercici de supervivència, que va ser no perdre, que ja va ser important, un punt més, anem a Saguntino, i ara entrem, doncs, ja, on ja sabíem que entràvem, que els grans els teníem a casa, difícil de guanyar, i que la segona volta teníem els nostres fora de casa. Però, bueno, això ve perquè, ja acabo, a la primera volta, amb aquest tram que era Saguntino, Olot, Aragón i Alzira, van fer 1 de 12, amb 3 partits a casa. Mm-hmm. Doncs ara haurem d'anar a batalles esportives molt fortes.
Jo discrepo, perquè de la mateixa manera que vaig considerar que empatar a Manresa, el camp de penya esportiva, eren molts resultats a casa, futbolísticament, pel que comentes, perquè el Terrassa és un molt bon equip que juga molt bé al futbol, dius, ostres, està bé, però esportivament, tal i com està el Lleida, no te serveix empatar a casa.
No, i tal com està ara,
no et serveix.
Això que està a perdre, no?
Sí, home, clar, evidentment.
I ahir la derrota va haver la sensació de que podíem perdre. Per això ho dic, ara, si hem estat superiors, te diríem, llàstima, no? Però com que el Terrassa va jugar molt bé,
només tinc que donar per bo. 30 minuts vam jugar nosaltres, en tot el partit.
Però perquè ells ens... No, i els últims 10 vam tornar a igualar. Però perquè ells ens van cotocircuitar.
Però el Lleida està en una situació que ara sí has de mirar la classificació. I tu mires la classificació i el Lleida està pitjor que abans de començar la jornada.
No.
Perquè no
sí, estan
descrits.
Però estem a un punt del descens, estem a dos.
Bueno, i menys punts que la primera volta.
Però jo la promoció no la veig, no la veig com una maravilla per la permanència.
El play out està...
Sí, però estem a un punt del descens directe, estem a dos.
Menys punts que la primera volta.
Sí, un punt menys.
Clar, aleshores...
Vam guanyar l'Ebro i aquí
però,
no.
Però ha passat una jornada més. Ah. I tu continues al Pou.
Per tots. No, però al Pou estarem fins a la jornada 34.
No, perquè, si, no, perquè no. Si tu ahir guanyes, tens un coixí de dos punts.
Clar. Sí, però clar. No tenim equip per guanyar el Terrassa. És a dir, el Terrassa és però, millor que nosaltres.
Aquesta és una altra història, però la pregunta és un bon resultat?
No. Bueno,
és jo crec que no.
Jo crec que no.
Jo crec que no, perquè, i ho hem dit moltes vegades, s'ha de guanyar el Camp d'Esports. O sigui, l'única opció que té el Lleida per salvar la categoria era guanyar el Camp d'Esports. No ho ha fet, i ara l'única opció que té per salvar la categoria és en els dos pròxims partits fer 4 punts mínim.
No, guanyar el Deportiu Aragón, el Prat i el Mallorca al Camp d'Esports serà obligatori.
No, 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 però...
Però ara anem a Sagunt i anem a la batalla de Sagunt. La d'Olot, Olot, que està molt lluny.
No, l'Albert només ha tirat dos partits en van, eh?
Jo només he tirat dos.
Són dos a fora.
Si tu no treus 4 punts d'aquests dos partits... Home, segur, només hi ha segur de Calafell, com deia Edu Torres. Però la permanència ja se te fot amb xino mandarín.
No ho sabem. Igual fem 3 punts i està bé.
Jo crec que no.
Potser fem 3, no ho sé,
eh?
O potser en fem 2.
Perquè no fer 4 punts vol dir...
No menten els altres.
No fer 4 punts vol dir que el segon tí no se te'n va...
No, si empatem no, eh?
I que l'Olot t'enxampi.
Però si empatem no. L'Olot va canviar a Terrassa. Ara, si l'Olot guanyes a dos a Terrassa, diré prou.
Però en aquests enfrontaments directes...
És que són directes.
És que és el que parlem la setmana passada. Què té de bon Lleida? Què depèn d'ell? Què depèn d'ell? No, però és que si no perds... No puges llocs a la classificació, perquè hi ha molts equips a la pomada.
Si estic d'acord.
Al final, cada jornada la gent suma. Necessites sumar
però, el bon Això estic d'acord, tothom concedeix. Però com va anar ahir el partit, i veient el potencial i com va jugar el rival, jo dono per bo el punt.
Per això et dic que futbolístic...
Perquè era pitjor la derrota.
Per això et dic que futbolísticament, val, perquè era un bon rival, però esportivament, a nivell d'aspiracions, és un resultat horrible. Que hagués estat pitjor perdre, evidentment. Clar. Però que hagués estat sensacional guanyar.
Home, clar que sí.
Va, llavors, ni vam guanyar ni vam perdre. Vam empatar.
Doncs va regalar un punt a la federació.
I això ens continua deixant al puto Pou.
Sí. La federació no us va regalar un punt.
Aquesta és la...
Però al Pou hi serem dies, eh?
La realitat.
Ahir, si guanyar, és sortir, és.
No, estaríem... No, igual.
No, home, no, collons, home, te'n vas de segon tí, no?
Bueno, no, un punt de segon tí no tenim per damunt, però bueno.
Bueno. Proper partit, davant del Saguntino, que sí. Està un punt Saguntino. Per sobre. Ah. I són els que marquen els que no tenen problemes. Si acabes avui, eh? Per tant, s'ha de tenir molt en compte. Queden 10 jornades.
Quan guanyes i te'n vas a Saguntino, 3 punts per sobre el Saguntino. I tant tu com el Saguntino s'ho pren d'una altra manera, el partit.
Clar. La pressió li passes al Saguntino, si haguessis guanyat.
Clar.
Ja, però com que ja no has guanyat, ja no cal pensar el que podia ser. Ara hem de pensar en el que ha passat. I ara és Saguntino 28, Lleida 27 i el descens directe 25.
Bueno, Xavi Pérez, vas anar al Camp d'Esports?
No es pot anar. A casa dels ocupes no es pot anar.
Però home, però que ara fa bon temps.
Ah, pel bon temps. No, menés, però,
ha fet bon hivern, eh? Ha fet bon hivern a tots
Xavi,
els partits.
Xavi, jo aspiro que abans que acabi la temporada com a mínim un dia hi vagis.
Bueno, sí, clar. Sí.
Podem fer gestions perquè et convidin a la llotja, si vols.
No. Ui, menys.
Bueno,
aniré a comprar en un supermercat a Lleida i no sé què podré anar.
Amb un parell de madalenes i una beguda refrescant, jo crec que entres. Si en compres dos, igual ja te foten a la llotja directament.
Va, doncs mira.
Bueno, Vanessa Ortega, escolta, va, que canviem d'esport. El Balafia Volley, que va guanyar 3-2 al Mediterrani o Castellona. Bon resultat.
Superbon resultat. A més, bueno, allí havíem perdut 3-0. Teníem baixes sensibles. Vam haver de remuntar dues vegades. Però, bueno, al Juanjo Garra costa molt que els equips que venen de fora ens guanyin i bueno, pavelló bastant ple, ens van ajudar moltíssim amb aquesta victòria i superbé. Dos puntets més.
Us queden 3 jornades. A casa quants us en queden? Una o dues?
Només una, ja.
Ah, només una. O sigui que serà d'aquí 2 setmanes.
Exacte. El 18 de març tanquem a Lleida i acabem l'última jornada a Canàries contra Sant Roque.
Bueno, ho dic perquè la gent que ho escolteu... Bueno, ja hi anirà la propera, que només en queda una, 18 de març, per jugar a casa.
Però com pot ser que un campionat s'acabi el 18 de març?
És el que estava pensant.
Acabeu molt d'hora, eh?
Sí. I 25 de març, sí.
I després torni a començar a l'octubre.
Però quants mesos fan de vacances, la gent? A veure...
Com se gestiona això, Vanessa?
Millor o menys, no s'ho pagui.
Home, ens va fatal. Clar, la veritat és que una lliga tan curta no ens va gaire bé, però les dates de la Federació Espanyola estan posades així, perquè a l'abril hi ha les fases d'ascens. I llavors, clar, jo també entenc que bueno, has de donar un temps de marge d'uns mesos, doncs perquè si has de pujar de categoria tinguis temps de treballar-ho i bueno, no és tan fàcil en una lliga no professional, no és tan fàcil. I que, clar, va funcionar així.
Però que és el que diem, clar, l'equip guanya, engresque, juga bé, clar. Ha fet un temporadón. Ostres, la gent va al pavelló. Clar, la gent que has pogut captar, ara de repent pares i no torna fins a l'octubre...
Clar, clar. Ja no saps el que és.
Ah, a l'octubre, ara ja, ni se'n recorda, el voleibol ni se'n recorda de res.
Heu de tornar a fer la feina cada vegada.
És que estem parlant abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, és que són 7 mesos.
Vanessa, la pregunta del millor. Has cobrat de la Diputació?
No, pues no he cobrat ja de la Diputació.
Cada dilluns, farem aquesta pregunta.
Ara farem la pregunta
no,
millor.
No, fem una queda a la Diputació, sisplau, que liquidin ja, que és ja, que estem parlant de l'exercici 19-20.
Bueno, has cobrat, no, ha cobrat el Balafia Vole. A veure,
has cobrat, sí.
Bueno, ella, ha cobrat...
El 19-20.
Només queda un partit perquè vingueu tots quatre. Vale.
Sí, jo ja m'he estrenyat aquest any, jo em vaig estrenar.
Però el fast food hi és ja o no?
Sí.
El food truck. Escolta, Vanessa, pregunta. Contractualment, els jugadors deixen de ser jugadors a nivell de plantilla ara a l'acabar la Lliga?
Què has dit, contractualment?
Sí. Contra què? Contractura muscular, dius?
No, contractualment. Sí, vull dir, si el contracte és de tot l'any o és només pels mesos de competició?
No, tenen un NDA.
Però quin contracte?
No hi ha contractes.
No hi ha cap mena de contracte?
Tenen un ERE.
El contracte és la fitxa federativa, és a dir, tu el dones d'alta amb una data i quan acabe la temporada ja estan de baixa, per tant, ells són lliures sempre.
Val. Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Sí, sí, no.
Clar, és que...
És complicat.
No tenen contractes en tant en quan no són professionals, per tant, no hi ha contractes. L'únic que ens demana la Federació Espanyola, sobretot en tema d'estrangers i així, és que tota la documentació estigui en regla, és a dir, que siguin persones legals al país, tot això.
Bueno, la setmana vinent cap a Torredembarra.
Sí, diumenge a les 5.
Molt
bé. Sí, en principi un partit que hem de guanyar, però bueno, Torredembarra sempre, també com dèieu abans, a vegades hi ha equips que se tentuaren millor i altres que no tant. Aquí els vam guanyar, va ser un 3-1, però bueno, Torredembarra són lluitadors, vull dir que no serà fàcil.
És partit de paella.
Et van convidar, per cert, ara que penso, et van convidar al camp d'esports aquest cap de setmana?
Sí, 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 però les obligacions familiars també, o sigui, el diumenge ja, després de passar-me el dissabte tot el dia al pavelló, el diumenge el meu fill tenia partit d'hoquei al matí i a tot arreu no arribo.
Un altre que també té els caps de setmana hipotecats. No, si és que no ho fem bé, això. Clar, és que no ho fem bé, no? Miro l'Albert, que també sé que té els caps de setmana hipotecats, i jo ja no et dic, en tinc dos. Escolta, en bàsquet femení, el Cedis que va guanyar a l'Estudiantes, 72-67, una victòria important, i on es va donar la campanada, sobretot si vau començar a mirar els resultats parcials i vau mirar al final del... Bueno, a la mitja part, és amb el Força Lleida, que...
Si no van jugar, a una part.
Bueno, amb el Sergi, és veritat que parlàvem d'una cosa, l'Albert que ho segueix més...
L'Albert que ens ho respongui.
Fora de casa, el Força Lleida, tenim la sensació de que li costa entrar als partits. Al final va guanyar, el Força Lleida. O sigui, el Mansa 67, Força Lleida 70, però que s'estava perdent de 30 punts, crec.
Bueno, l'any passat va passar a Palència, va passar a Prat, a Palma, que no van poder guanyar.
No, és que...
I aquest any, per què fora de casa a vegades aquesta...
Home, doncs és una bona pregunta, que m'encantaria trobar-li una resposta, perquè així potser podríem ficar fil a l'agulla per arreglar-ho, però és bastant inexplicable, i al final hi guanyem perquè és l'Almansa, amb tot el carinyo i tot el respecte.
I es va passar a Girona, també, fins i tot podem enquadrar-ho en l'inici a Girona l'any passat de la Final Four.
I aquest any ens ha passat a Albacete, ens ha passat a Juárez, ens ha passat a Valladolid, és que te diria que potser l'únic partit que no ens ha passat és Melilla. Aleshores, per què? És difícil d'entendre. Segurament hi ha hagut un condicionant, que és el tema físic. Hem anat molt curts de rotació durant tota la temporada.
Però acabem el partit bé.
Sense joc interior.
Si fos físic, l'ha acabat com
fotos. I ara el joc interior ja el tenim. Però, bueno, potser també acabem el partit bé perquè el comencem malament. Perquè no comences amb aquest plus d'intensitat ni tan fort. No ho sé, és molt complicat. És evident que no és el mateix jugar al Barris Nord que jugar a la pista de l'Almansa, que és una mena de 11 de setembre, per entendre'ns.
Però ja l'any passat ens va passar.
Ambient fred, ens passa molt sovint, és una pregunta, ho hem parlat amb molta gent, però, bueno, clar, és que tant de
bo... No hi ha resposta.
Tant de bo, sàpigues amb la resposta, no? Perquè al final...
És que mires el primer parcial i és de riure. És de minibàsquet.
Bueno, però i l'últim és espectacular, eh? I l'últim és espectacular, eh?
Ja, però primer és de minibàsquet.
Ha estat 37 per acabar el tercer quart, o sigui, 17 minuts i 37 segons per acabar el partit, el Força Lleida perdia de 31.
És de 31. Jo havia dit de 30.
Amb la qual cosa, també és cert que, i sense treure mèrit, jo crec que qui perd el partit és l'Almanza.
Home, segur. Home, això és indiscutible.
Perquè és que només esgoten les possessions.
Ja n'hi ha temps.
I ja te dona. Però, bueno, també és cert que qualitativament el Força Lleida és molt superior a l'Almanza. Bueno, es va anar endollant, l'arbitratge va canviar, perquè l'arbitratge va ser una setmana més increïble. El que passa és que arran de fotre fora el Carrera, doncs se'n donen compte de la que estan liant, eh? I llavors deixen de xiular res, i això nosaltres ens va de cine, perquè nosaltres som dels que peguem, i peguem, i a partir d'aquí, bueno, pues s'ajunta, s'endolle Urtasun, s'endolle Brito, apareix Juan i Marcos, que està fent un partit lamentable, però endolla un triple i un roba una pilota amb cistella, fa aquest 5-0, i acabem guanyant. Bueno, ve tal que ve acaba, però és evident que no podem anar així, perquè no sempre jugaràs contra l'Almansa, i al final, si tu vols tenir el factor pista a favor als play-offs, això ho has de solucionar.
Això anava perquè amb una derrota el Lleida baixava fins a la cinquena o sisena posició, ah, i ja no és per quedar segon, tercer, quart o cinquè o sisè, sinó és pel factor pista.
Factor pista, i ara...
Perquè el Força Lleida va que és determinant el factor pista, a més.
Home, clar, home, totalment.
Però el play-off sí,
tant. Ara Burgos ha firmat a Carlos Suárez...
Burgos que guanya de 21 a Alacant, sí, va com un avió, impressionant.
Ha fitxat a Carlos Suárez i a Kairi Thomas. Sí. Vull dir que és un tio que si està al 50% a l'Alep jugarà amb una mà a la butxaca.
Per cert, i la batalla Andorra-Palència, com la veus?
El Palencia ja ara porta 3 derrotes ja, eh? L'Andorra 2.
Però... Ah, és que era la batalla.
Però compte, eh?
El bàsquet a Berais.
Sí. Andorra té que anar a Lleida, a Coruña, a Burgos...
També Palencia, eh?
A Valladolid i repa Estudiantes a les 7 properes jornades.
Déu-n'hi-do,
eh? I és cert que Palencia també ha d'anar a Lleida, Burgos i Coruña... i rep a Valladolid. Però té un calendari criminal a l'Andorra. Jo no crec que estigui fet, perquè a més no li va aconseguir aixecar l'Averaix. O sigui, el partit de dissabte eren dos partits en un partit. Mm. Un el va guanyar, però l'altre, que era l'Averaix, no. Mm. Bueno, però bueno, que ja s'ho faran. El que ens ocupa i preocupa és lo nostre. I, bueno, van guanyar, que és del que es tracta. I a veure ara ja si en la rotació completa, amb Viran Falle i amb Amadou Sidibé, que sembla que ja estan, que per cert, estrany que ahir no jugués Viran Falle... Doncs, bueno, a veure si ho podem adreçar una mica i, com a mínim, tenir ser més fiables lluny del barri nord.
Per cert, que ens queden 4 minuts per arribar a les dues, que hem parlat abans del Lleida Esportiu i se m'ha passat... hem tingut fitxatges i gent que ha marxat del club, el director esportiu ha marxat. La veritat és que jo només l'havia vist una vegada que quan van venir el president aquí a la ràdio tampoc va dir res.
Vull dir... Però no ha marxat, no? No marxa.
Bueno,
marxa del càrrec, no?
Bueno, canvien el quadro de lloc.
Ah.
La part fent una mica.
No, des del carinyo, vull dir, però és que, a veure...
Ve Raül Fuster a fer
el problema de Lleida ha estat precisament l'aspecte esportiu, no? Llavors aquí hi ha un responsable, que és el director esportiu.
I, sí, sí.
Bueno, doncs pues el canvien, però és que tu fixa't que de l'equip que va entrar en Pereira només queda Jabaloyes, eh?
Sí, sí.
Si va plegar la persona que van ficar a màrqueting, que de fet va plegar un mes i mig, ha plegat de xarxes, han plegat fins a 4 persones, alguna de les quals surt com aquesta junta directiva que en teoria té el club i que està funcionant en virtut d'una cautelar, va plegar el director de la base, han plegat tots els entrenadors de la base, han plegat, tots,
sí, sí.
O els han canviat, el primer equip ja ni te cuento, i ara, bueno, pues l'última set el... El Cristóbal. Bueno,
per cert, del tema legal, per entendre'ns, quan...
Continuem igual.
Sé que al desembre, això en parlàvem, de a veure si la setmana vinent estem a març.
Bueno, la justícia està com està.
I em dona la sensació que és, bueno, que acabi la temporada i ja en parlarem.
I a l'Ajuntament li farà un favor.
I en parlarem a l'estiu. Bueno, l'Ajuntament, sí... Sí, perquè hi ha eleccions al maig.
No, per
tant...
això t'ho dic, li farà
però és igual, la responsabilitat no caduque, i no marxa amb unes eleccions.
Però no és el mateix que sortigués ara que surti al juny.
Ja, això sí.
Jo crec que ara la temporada ja està en marxa, i, bueno, doncs, escolta, acabem, i al juny ja veurem ara què passa, i no tinc proves, però tampoc dubtes, entre altres coses, perquè vaig veure el fake aquest que tenen els Esteve a Twitter, el vaig veure molt actiu durant uns dies,
sí.
Ara ha tornat a baixar. Jo crec que la jutgessa alguna cosa o altra ha tingut que dir ja. El que passa és que legalment ja sabeu que després hi ha els recursos, les apel·lacions, i o sigui, no hi ha sentències en ferm.
Ets optimista, però... llavors, o no?
No, perquè no. O sigui, no sé que, com arreglar-ho, això. Vull dir, és complicat. Perquè, clar, què fem? Que tornin els Esteve? Uf, miau.
No.
Què fem? Continuem amb aquesta gent? Ah, jo també tinc la sensació que aquesta gent se n'està donant compte de que, bueno, sobretot el Luis Pereira, que li van vendre una moto, però, bueno, la moto de Marc Márquez li van vendre. I ara s'està donant compte que ni 3.000 al camp d'esports, ni 500.000 en patrocini, ni suport institucional, ni res. I està veient la crua realitat de lo que és Lleida i el futbol a Lleida. Aleshores, jo no sé fins a quin punt, fins i tot, li interessa continuar a Luis Pereira.
Ja, lo que
bueno, ja va declarar a la mañana de que sí, tal cosa d'hora, sí, això sí, ha de ser sí, per avui.
Que tu ja vas parlar amb ell i...
Ja, per això et dic que, com ho veus? Hòstia, pues no ho veig.
Bueno.
Ni d'una manera ni de l'altra, però bueno.
Estem a principi de març, a veure si la cosa, jo què sé, almenys saber alguna cosa. Vanessa Ortega, com sempre un plaer, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres, adeu.
I Xavi Pérez i Albert Escuer, com sempre, gràcies, que tingueu bona setmana.
Vinga, gràcies.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Escolta, que acabis de passar bon dilluns. Demà hi tornem a les 12:20. Demà estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez i amb ell ja saps que farem aquesta previsió meteorològica per aquests propers dies, però ja ens han dit que les temperatures, de moment, tiraran amunt. A veure si és molt amunt, poc amunt, i si després ve la davallada o no. Ja ho veurem. Que acabis de passar bon dilluns. Apa, salut!